Tiana i a les nostres xarxes socials.
Estel migdia, amb Joan Trias.
Ho ha anunciat aquest matí Laura Vilagrà, consellera de Presidència del Govern de la Generalitat, i Mònica Bosch, coordinadora del projecte dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 al Pirineu. S'ajorna la consulta als territoris catalans implicats fins que hi pugui haver, això sí, un acord amb l'Aragó. Així doncs, s'ajorna previsiblement fins a la propera tardor la consulta que havia implicat tant actors polítics com socials, tant a favor com en contra de la candidatura. Això també un projecte que no estava encara sobre la taula i no només per les discrepàncies amb Aragó, que això també passava i segueix passant. No s'hi val ara dir allò del m'ha agafat per sorpresa. Si hi havia consens en alguna cosa, eren entre partidaris i detractors de la candidatura, era precisament aquesta, com s'havia de votar una cosa que no se sap ni com es faria. És cert, deia, que hi ha hagut discrepàncies amb un president d'Aragó, qüestionat inclús pel seu propi partit davant unes pujades de to evidents. Però tendim en aquest país tan nostrat a buscar les nostres pròpies misèries més enllà de l'Ebre, quan aquí, cal reconèixer-ho, no s'han fet els deures, i no s'han fet quan tocava fer-los. Som, doncs, on eren. Volem uns Jocs Olímpics. D'acord, però com? Amb quins recursos i quins en seran els guanys? En aquest sentit, seria també raonable dir que qui més arguments ha posat sobre la taula en són precisament els mateixos detractors. Sigui com sigui, ara la consulta es pretén celebrar, com dèiem, la propera tardor, i la pregunta sobrevola. Hi haurà temps per exposar el projecte sobre la taula? 2 minuts gairebé que passen de les 2 del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest divendres 27 de maig i aquesta hora.
Hem decidit posposar les consultes. Les persones que han de votar han de tenir tota la informació en relació a aquesta candidatura olímpica.
Si no, també era una mica difícil d'anar a fer una consulta quan una part important de la candidatura, com és on es celebraran les proves, doncs no està clar a dia d'avui.
És una candidatura que fa aigües i nosaltres el que demanem és que deixin de fer el ridícul, que deixin de jugar amb el Pirineu.
En la ley de información clasificada, en la ley de derogación y sustitución de la ley de secretos oficiales, ya se viene trabajando en los meses previos.
El partido sanchista nos pide apoyo como principal partido de la oposición, pero luego no pierde la oportunidad de insultarnos. Y el partido sanchista dice que quiere hablar con el PP, pero luego lo pacta todo con los independentistas.
Però és evident que s'ajusta a la normativa vigent, la normativa doncs, autonòmica i la normativa estatal.
No hem fet res que el Consell de Garanties Estatutàries no pugui avalar i, per tant, confiem que aquest procés que hem encetat es pugui culminar.
No és un problema del país sencer, sinó societat, o sigui, no tot el país és així, sinó hi ha costums arrelades a la societat des de fa milers d'anys i hem de treballar des de sota, des d'arrels, hem de tallar aquests arrels.
Confío en que solo nos queda una jornada, que la Liga acaba el domingo y que empiezan los playoffs, y para estar en esos playoffs tenemos que hacer el mejor partido del año.
A Ràdio Estel, Estel migdia.
Passant 3 minuts i mig de les 2 del migdia i com sempre comencem programa, com cada dia, per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat per l'estabilitat aquest divendres i també demà dissabte, però no tant de cara a diumenge. De moment, el que resta de dia, tranquil·litat, sol, núvols d'evolució a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències, i temperatures que avui pugen una mica respecte a les d'ahir, màximes en general de 25 a 30 graus, amb alguns valors de fins i tot 31 graus al llarg de les properes dues hores que poden arribar a assolir-se a punts a les comarques del Pla de Lleida i també Terres de l'Ebre, bàsicament interior també de Tarragona. Demà dissabte, un temps idèntic al d'avui, però amb temperatures una mica més altes. Per tant, parlaríem màximes de 26 a 32 graus, ben bé, calor, i a més amb una mica de xafogó a la costa. La tramuntana que ha bufat aquests últims dies a la Costa Brava demà pràcticament desapareixerà del tot. I diumenge tenim alguns canvis, sobretot de cara a la tarda. Diumenge les temperatures es mantindran o baixaran lleugerament. Baixarien més de cara a la tarda, i és que a la tarda la meitat nord creixeran núvols que les comarques del Pirineu i del Prepirineu donaran ruixats i també alguna tronada. Per tant, cap de setmana calorós, però res a veure amb les altes, altíssimes temperatures del passat cap de setmana, amb més sol dissabte i amb alguns ruixats a mitja tarda de cara a diumenge.
5 minuts que passen de les dues del migdia i a aquesta hora, com sempre, us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb l'equip habitual, Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila a la producció i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Caselles i Olma Giró. I comencem parlant-vos d'aquesta consulta sobre els Jocs Olímpics a l'Alt Pirineu i a l'Aran, Jocs Olímpics d'hivern, que es posposa fins a la tardor. Avui el president de la Generalitat havia de firmar el decret per fer oficial la votació, però ha decidit no fer-ho perquè encara no s'ha formalitzat la candidatura. Judit Caselles, bona tarda.
La consulta del 24 de juliol ha quedat ajornada fins passat l'agost. El desencadenament ha estat el desacord amb l'Aragó, que ha fet saltar per als aires el calendari de la Generalitat. El govern ha pres aquesta decisió perquè no veu factible fer una votació quan Catalunya encara no sap quines disciplines acollirà ni en quines instal·lacions, ho ha anunciat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, des del Palau de la Generalitat.
Per tant, davant d'aquesta situació i per respecte a la ciutadania que ha de votar el 24 de juliol, hem decidit posposar les consultes. Les persones que han de votar han de tenir tota la informació en relació a aquesta candidatura olímpica. Per això el president avui no signarà el decret de convocatòria de la consulta, encara, de fet ja el teníem a punt, i que quedi clar que el govern continua compromès amb aquestes consultes, continua compromès que el territori voti.
Ni aquest ajornament ni el trencament amb l'Aragó fa tirar per terra, ni molt menys, la voluntat que té Catalunya de tirar endavant amb la candidatura. Tot el contrari, veu molt bona sintonia amb el Comitè Olímpic Espanyol. Malgrat tot, però, manté el compromís que si l'Alt Pirineu i l'Aran diuen no als Jocs, el govern retirarà la candidatura.
I encara, Judit, aprofitant l'anunci del govern que la consulta s'ajorna, moltes de les veus que demanen que els Jocs Olímpics no es celebrin han passat aprofitant per alçar la veu de nou i tornar-ho a demanar.
I els micròfons de Ràdio Estel hi han passat l'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, que ha assegurat que amb l'actual pla de govern no té sentit celebrar uns Jocs.
Jo crec que és una decisió encertada d'ajornar-la fins que ben bé el projecte tècnic doncs, acabi d'estar definit. Si no, també era una mica difícil d'anar a fer una consulta quan una part important de la candidatura, com és on es celebraran les proves, doncs, no està clar a dia d'avui.
I també s'hi ha referit, ha estat Pau Lozano, portaveu de la plataforma Stop Jocs Olímpics, que ha titllat tota la situació de despropòsit.
Tot plegat és un despropòsit. I estan, nosaltres ens dona la impressió que estan jugant amb el Pirineu i que no hi ha aquí cap tipus de projecte. És una candidatura que fa aigües i nosaltres el que demanem és que deixin de fer el ridícul, que deixin de jugar amb el Pirineu.
Des de la plataforma també critiquen que el govern no sigui neutral en la campanya que fa sobre la candidatura olímpica.
I precisament davant dels anuncis que està fent el govern per promocionar els Jocs Olímpics, com per exemple l'anunci publicitari a TV3, la CUP estudia portar-los a l'oficina antifrau. El partit critica que es gastin diners públics en fer promoció dels Jocs i no es mantingui neutral respecte a la consulta que vol fer a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
Sí, els copaires volen que s'investigui si la Generalitat està cometent un frau amb la campanya publicitària que el govern està fent a TV3, com també amb la resta de campanyes de màrqueting que ja ha impulsat, ja sigui durant aquesta legislatura o durant l'anterior. Ho explica el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
Estudiarem a fons tot el que han gastat, ja que en l'anterior govern hi ha contractes de dubtosa legalitat, tant pel que fa als contractes dubtosos de l'anterior legislatura com pel que fa als contractes dubtosos d'aquests. També referents a diverses informacions que han sortit sobre suposades contractacions dels darrers dies.
I també exigeix explicacions són els comuns que demanen la compareixença de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per retre comptes de les actuacions. El partit tampoc no descarta portar les despeses antifrau.
I seguim amb Carantó, Judit, perquè el Consell de Garanties Estatutàries, l'òrgan consultiu que ha de donar resposta a la petició de Vox i Partit Popular i Ciutadans sobre si el projecte de llei del català a l'escola respecta als principis constitucionals, doncs bé, únicament treballa per donar resposta a aquest dictamen. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, a hores d'ara no té pendent fer cap altra resolució.
El projecte de llei sobre el català no està a la cua d'espera perquè el Consell no té cap altra petició damunt la taula. El ple de l'òrgan està centrat únicament a donar resposta a la consulta que van fer els tres partits de la dreta. Tot i que estigui centrat només en aquesta tasca, això no vol dir que emeti una resposta abans del termini que té el govern per contestar la sentència del 25%. Com en totes les peticions que reben, segons expliquen a aquesta emissora, tenen un termini de fins a 7 dies per respondre, ho poden fer abans o no, i aquest cas no el veuen com excepcional.
Des del Parlament de Catalunya, Judit Casellas, gràcies. Fins ara.
Fins ara, Joan.
I com dèiem amb la Judit, després de l'anunci de la Generalitat, les reaccions no han trigat a arribar. Pel que fa als alcaldes dels diferents municipis del Pirineu d'Osca i representants del sector turístic de la zona, aquests s'han reunit a la seu del govern d'Aragó per reclamar que es comparteixen les modalitats de competició d'esquí alpí per facilitar el repartiment i equilibrar la candidatura. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. També asseguren que fer-ho d'aquesta manera no devaluaria l'Aragó. En la trobada, que també hi havia el conseller d'Esports d'Aragó, Felipe Fassi, han fixat una posició comuna d'unitat de tot el Pirineu aragonès i s'ha acordat també que la proposta del Comitè Olímpic Espanyol no és equilibrada. Fassi ha reiterat que aniran a totes les reunions que se'ls convoqui.
Nosotros hemos acudido a todas las reuniones que tengamos, pero tendrá que decirnos en qué condiciones se va a esa reunión y si de alguna manera va a atender las propuestas que reiteradamente Aragón ha hecho.
I d'altra banda, el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, s'ha sorprès de l'ajornament de les consultes previstes.
De fet, ha lamentat que no se'ls hagi tingut en compte a l'hora de prendre aquesta decisió.
I jo penso que és una marca més i una mostra més de que donarem una impressió dels que defensem els Jocs Olímpics d'inestabilitat.
Per cert, que aquí tampoc li ha sorprès l'anunci de la Generalitat ha estat a les institucions de l'Aran.
L'alcalde de Viella, Juan Antonio Serrano, ha dit que tants desacords per definir la candidatura ja feia preveure que acabaria d'aquesta manera i ha lamentat que el govern no hagi aprofitat per anul·lar-la definitivament. L'alcalde ha dit que donaran suport al que digui el COE.
Nosaltres lo important és que el tirin endavant els jocs. Lo que digui el COE, nosaltres ho acceptarem segurament sense cap mena de problema. Nosaltres enteníem que no feia falta consulta. Nosaltres penso que ens fa falta... Els Jocs Olímpics és una gran oportunitat pel Pirineu i especialment per la Vall d'Aran. I continuant amb aquesta línia. Després, escolti, les baralles polítiques d'una comunitat o d'una altra, o etcètera, doncs, bueno, l'únic que fan des del nostre punt de vista és enredar la situació.
2:30 i arribem a 2:45 de la tarda. Canviem de qüestió perquè el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat que les explicacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés sobre el Catalan Gate van ser, en paraules textuals, més que exhaustives, Anna.
El ministre Marlaska ha negat que el govern espanyol faci sessions a l'independentisme i ha defensat la necessitat de reformar les lleis de secrets i del CNI.
En ese sentido, y se está ya trabajando en esa materia de una forma eficaz y efectiva, y en la ley de información clasificada, en la ley de derogación y sustitución de la ley de secretos oficiales, ya se viene trabajando en los meses previos.
Sobre el xoc amb Unides Podem en la votació de la llei audiovisual, el titular d'Interior hi ha tret importància i ha assegurat que la relació està perfecta.
I a tot això, la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha assegurat que la coalició de govern està més forta que mai l'endemà que Unides Podem s'abstingués a la llei de l'audiovisual impulsada per la vicepresidenta Nadia Calviño.
La mateixa vicepresidenta, per la seva part, ha tret importància a la ruptura entre el PSOE i els seus socis de Podem i Esquerra en la votació de la llei audiovisual. En una entrevista a Catalunya Ràdio ha admès que li ha sorprès que Esquerra passés del sí al no a última hora i ha refermat que la llei multiplica per 4 el finançament de les produccions independents. Tot i aquesta discrepància, la vicepresidenta ha opinat com Marlaska i ha assegurat que la coalició no perilla.
I qui també ha parlat avui és el president, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha retret al president del govern espanyol les manifestacions que va fer aquest dijous durant la seva compareixença al Congrés pel Catalangui, precisament.
Recordem que ahir Pedro Sánchez va contraposar l'actuació del seu govern a les clavegueres que funcionaven durant l'època de Mariano Rajoy. I aquest divendres, el líder del Partit Popular ha advertit que no participarà dels grans acords d'estat que reclama Sánchez mentre no hi hagi un canvi de directiu del president espanyol.
El partido sanchista nos pide apoyo como principal partido de la oposición, pero luego no pierde la oportunidad de insultarnos. Y el partido sanchista dice que quiere hablar con el PP, pero luego lo pacta todo con los independentistas. Os pregunto con sinceridad, ¿en qué momento se convirtió la política en este teatro? ¿Y de verdad tenemos que participar en este teatro? Yo os respondo, conmigo que no cuente.
D'altra banda, Feijóo ha recordat als representants del Partit Popular que la seva formació aposta pel respecte a les institucions, començant per les cambres on tenen l'escó.
I precisament aquest divendres s'havia d'aprovar al Parlament de Catalunya el text de l'acord signat per Esquerra, PSC, Junts i En Comú Podem per garantir l'ús del català a les escoles després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'acord, però, com dèiem, no es podrà aprovar perquè Ciutadans, Vox i Partit Popular han portat el text al Consell de Garanties Estatutàries perquè n'avali la seva legalitat.
Tant el PSC com Junts estan segurs que el Consell acabarà donant llum verda al text acordat. En una entrevista a Ràdio Estel, la diputada del PSC, que ha estat treballant aquest pacte amb la resta de grups, Esther Niubó, està segura que el Consell de Garanties dirà que el text s'ajusta a la normativa vigent, perquè, si no, el PSC no s'hi hagués sumat.
Realment s'ajusta totalment. Bueno, veurem, no? Esperarem el dictamen i el llegirem amb molta atenció del Consell de Garanties Estatutàries, però és evident que s'ajusta la normativa vigent, la normativa doncs, autonòmica i la normativa estatal, i preserva el que per al PSC eren els tres punts essencials.
En la mateixa línia s'ha expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, que assegura que ho han fet, no han fet res que el Consell no pugui avalar i que, per tant, el text es podrà aprovar. Ho ha dit també Ràdio Estel.
No hem fet res que el Consell de Garanties Estatutàries no pugui avalar i, per tant, confiem que aquest procés que hem encetat es pugui culminar pel bé de l'escola catalana i pel bé dels milers de docents i professionals que cada dia van a les escoles i que veuen com la justícia cada dia els assetja, diguem-ne, ara també lingüísticament.
A l'espera del dictamen queda paralitzada l'aprovació de la llei mentre s'acosta el termini màxim fixat pel 31 de maig pel TSJ per executar la sentència que obliga a fer un 25% de classes en castellà.
I encara sobre l'ús del català de les escoles catalanes, la ministra d'Educació, Pilar Alegria, ha remarcat que el que fixa la justícia a través de sentències fermes és d'obligat compliment en relació amb la sentència precisament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposa aquest 25% en castellà a les aules catalanes.
Alegria ha exposat a Televisió Espanyola que serà el TSJ qui determini quan acabi el termini si s'ha donat resposta positiva o no a la seva resolució.
Lo que manda la justicia a través de sentencias firmes es de obligado cumplimiento. Yo en este caso siempre he sido muy, muy clara y muy rotunda. Es de obligado cumplimiento para una administración, pero también para cualquier persona que vivamos en un estado de derecho.
La ministra d'Educació ha defensat que l'acord pel català entre PSC, Esquerra, Junts i Comuns és una mostra de política útil.
Encara en plena política us expliquem que el president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha retret el portaveu d'Esquerra a la Cambra Baixa, Gabriel Rufián, que parli amb un cert menyspreu dels exiliats.
Asens també ha retret en una entrevista a RAC1 que Rufián no valori la situació d'exmembres del govern com l'expresident Carles Puigdemont, de la mateixa manera com ho fa amb els que van anar a la presó. El president d'Unides Podem al Congrés no ha descartat que el Tribunal Suprem revoqui els indults concedits pel govern espanyol i forci el retorn a la presó dels condemnats.
I la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha demanat als catalans de Mont-real que vegin la nova oficina de la Generalitat al Quebec com casa seva.
En una visita a la ciutat, Alsina ha presentat a la comunitat catalana la nova oficina que el govern obrirà al Quebec i ha apuntat que l'objectiu des del primer dia de la legislatura és donar-los veu i proporcionar-los una cartera de serveis públics.
I el ple de Barcelona insta el govern català i el Parlament a modificar la llei de consultes populars per reduir el nombre de signatures necessàries per les propostes que sorgeixen precisament d'iniciatives ciutadanes.
De fet, a dia d'avui, les signatures necessàries per plantejar una consulta d'iniciativa ciutadana són més de 88.000. Segons la proposta de modificació de la llei, caldria elevar com a mínim de l'1% de les persones empadronades més grans de 16 anys. Segons el govern municipal, això a la pràctica es traduiria en unes 14.460 signatures. La proposició l'ha presentat Barcelona en Comú i s'ha aprovat amb els vots favorables de Barcelona en Comú, PSC, Esquerra, Junts per Catalunya i Ciutadans i l'abstenció del Partit Popular. Valents i la regidora no adscrita hi han votat en contra.
Qui també ha parlat avui en plena política és l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha augurat que les polítiques socials de l'executiu de Pedro Sánchez aconseguiran la reducció de desigualtats més intensa en menor temps.
Zapatero ha destacat que d'un temps ençà Catalunya està més tranquil·la i, segons l'expresident, ha recuperat ambicions més compartides i més socials. Zapatero ha destacat que s'ha actuat amb potència amb la pujada del salari mínim, la reforma laboral, l'ingrés mínim vital i les pensions mínimes.
I anem cap a l'Hospitalet del Llobregat, perquè allà Jaume Graells deixa el PSC i l'acte de regidor. Graells va denunciar ara fa 2 anys les presumptes irregularitats de la gestió del Consell Esportiu de l'Hospitalet.
Segons un comunicat del fins ara regidor socialista, manifesta textualment que no pot militar un partit que, davant la corrupció, castiga el denunciant i és passiu amb qui delinqueix. Graells considera que la direcció del PSC en el cas del Consell Esportiu és passiva i poc compromesa per esbrinar els fets sobre el seu partit. Creu que la condemnada a l'ostracisme des que va denunciar els fets.
20 minuts que passen de les 2 de la tarda. Si creiem que només n'hi havia un cas, anàvem ben errats. Una jove denuncia a Barcelona un altre intent de matrimoni forçat al seu país d'origen. Segons ha avançat el periòdico i ha confirmat també Radio Estel, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Fons policials confirmen aquesta casa que els agents encarregats del cas estan investigant els pares de la noia i han establert mesures de protecció cap a la víctima. Segons relata La Vanguardia, que ha donat més detalls del cas, la jove hauria acudit atemorida a una comissaria de Barcelona per por a que li passés el mateix que el que li va passar a les germanes pakistaneses de Terrassa, assassinades. Segons el diari, la noia hauria assegurat haver-se negat a casar-se i els pares l'haurien amenaçat. La noia també hauria manifestat temor per la seva germana, que també és menor d'edat. La portaveu de l'Associació de Treballadors i Treballadores Pakistaneses, Shatra Javed, ha explicat que cal tallar aquestes arrels. Són declaracions al Tot anirà bé de Radio Estel.
No és un problema del país sencer, sinó societat, o sigui, no tot el país és així, sinó hi ha costums arrelades a la societat des de fa milers d'anys i hem de treballar des de sota, des d'arrels, hem de tallar aquests arrels.
El concepte d'honor, que significa respecte cap als altres, és molt important i molt arrelat a la societat pakistanesa. Per això, Javed ha explicat el xoc que suposa per les famílies quan les seves filles creixen en un altre país amb diferents costums a les del Pakistan.
Nenes que venen de fora o nosaltres que venim de fora, comencem a agafar costums d'aquí i genera un conflicte aquí bastant important i costa molt d'entendre dintre de la mateixa família. I llavors, alguns cops que passa, acaba en violència. Pensen, els pares tenen aquesta sensació que els fills són rebeldes, que els hem d'educar bé, i com que saben que aquí no tenen les mateixes eines que tindrien al país d'origen perquè allà tenen més xarxa, doncs molts cops volen tornar.
Segons les Nacions Unides, cada any hi ha 5.000 assassinats d'honor. D'aquests 1.000 passen al Pakistan.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
I obrim plena de salut perquè, pel que fa a la Covid, baixa el nombre d'ingressats als hospitals catalans, però tot i així continua per sobre del miler, Anna.
Salut ha fet públic que avui hi ha 58 ingressats menys per Covid respecte a l'últim balanç, que va ser aquest passat dimarts. Concretament, hi ha 1.105 ingressats als hospitals catalans. Tot i així, a les unitats de cures intensives, la xifra creix. Avui hi ha 34 crítics, 3 més que en el darrer balanç.
I el departament també ha informat que s'han notificat 29 morts més per Covid des de dimarts.
Pel que fa als indicadors de la pandèmia, la velocitat de transmissió es manté per sota de l'1. Concretament, és de 0,92 per sobre. El risc de rebrot també baixa, cau 24 punts en total, fins a 327. Recordem que Salut comunica ara les dades de 2 cops per setmana i concentra les proves en persones vulnerables i pacients greus.
I d'altra banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat indignat per la investigació oberta per un jutjat de Barcelona contra Carmen Cabezas, Adrià Comella i 2 càrrecs més.
Els investiguen pel retard en la vacunació contra la Covid de Guàrdies Civils i Policies Nacionals destinats a Catalunya. Argimon ha recordat que tots ells han arriscat molt en els últims 2 anys i, segons els consellers, no es mereixen que se'ls acusi a mitges veritats.
Hem de començar a ser un país potser una mica més madur, de retiment de comptes només faltaria, però sobretot de no insinuacions. És a dir, si hi ha certeses, les diem. Insinuacions, sobren.
I encara el Ministeri de Sanitat xifra 98 els casos positius de verola del mico a l'estat espanyol.
Segons l'última actualització de Sanitat, en són 14 més que ahir. En total, l'Institut Carlos III ha rebut 200 casos sospitosos, dels quals 102 s'han descartat. Per cert, que la Comunitat de Madrid ha anunciat que s'ha registrat un cas de la verola del mico en una dona. Pel que fa a Catalunya, el Departament de Salut va confirmar aquest dijous els 4 primers casos de la verola del mico.
I qui també n'ha parlat sobre la qüestió és l'Organització Mundial de la Salut.
Sylvie Brain, directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l'OMS, s'hi ha referit aquest matí que el més probable és que augmentin els casos de la verola del mico, però ha subratllat que és un virus que no ha de preocupar la població general. No sabem si estan veient la punta de l'iceberg o si queden més casos, segons ha dit Brain, qui ha volgut deixar clar que en cap cas es tracta d'un tipus com a Covid-19.
I encara l'Agència Europea del Medicament ha aprovat la primera pastilla contra l'insomni que no crea tolerància ni efectes secundaris.
Això sí, l'Agència Europea adverteix que per consumir aquest medicament es requerirà una recepta mèdica per poder comprar-lo a farmàcies i només està indicat per pacients adults amb insomni, sempre que els símptomes s'allarguin durant 3 mesos, causant un impacte considerable en l'activitat diurna.
I bona notícia de cara als jubilats, perquè la pensió mitjana per jubilació a Catalunya aquest mes de maig ha pujat un 5,9%.
La nòmina mensual de mitjana s'ha situat als 1.279 euros, un 5,9% més que ara fa un any. Segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de la Seguretat Social, aquesta prestació beneficia més d'1.140.000 catalans. A Catalunya, la pensió per jubilació continua per sobre de la mitjana espanyola, 1.254 euros. Pel que fa al conjunt de l'Estat, la nòmina de les pensions baixa lleugerament fins a representar l'11,8% del PIB amb 10.810 milions d'euros.
A Catalunya, però, el que sí baixa en un 0,3% són les vendes al comerç minorista, una xifra per sota del total espanyol, que és de 3,3%.
A l'abril, l'activitat dels establiments comercials catalans va créixer un 0,6% respecte al mateix mes l'any passat. D'altra banda, l'ocupació en aquest sector també ha augmentat un 1,2% interanual a Catalunya durant el mes d'abril i encadena un comportament més positiu, amb un increment del 2,2% entre el gener i l'abril.
Hi ha encara una dada més, perquè els accidents laborals mortals s'han triplicat durant l'abril a Catalunya.
El mes d'abril ha acabat en 11 sinistres fatals, 8 més que els registrats del mateix mes de l'any passat, segons exposa l'estadística d'accidents de treball de l'Observatori del Treball i Model Productiu. En total, des que va començar el 2022 i fins l'abril, és a dir, en només 4 mesos, Catalunya ha registrat 30 accidents laborals mortals, dels quals 26 han mort durant la jornada de treball.
I canviem de qüestió, perquè la Confederació Hidrològica de l'Ebre i l'Agència Catalana de l'Aigua obren un expedient per sancionar el vessament al riu de la central nuclear d'Ascó.
Els dos organismes han iniciat un expedient informatiu per determinar l'impacte que ha tingut la fuita d'oli apareguda al riu Ebre aquesta setmana. Després de les primeres inspeccions, es desconeix el volum d'oli vessat, però indiquen que no ha identificat cap impacte ambiental. Així ho ha apuntat el director de l'ACA, Samuel Reyes.
Primeres mostres preses i pel que s'ha pogut veure no hi ha hagut cap impacte visual que puguem veure, com una mortaldat de peixos. També hem de comparar el medi receptor. Tenim la sort que el riu Ebre, doncs, té una capacitat de dilució molt més gran que altres rius de Catalunya, com podria ser, per exemple, el Besòs o altres rius més petits.
El director de l'Agència Catalana de l'Aigua ha remarcat que el retard per localitzar la fuita s'ha donat perquè es tractava d'una màquina en desús.
I encara a l'Ebre s'invertiran 15 milions d'euros en dues macrogranges de bitcoins.
El 2023, el municipi de Godall, al Montsià, tindrà dues plantes de biogàs connectades a 400 ordinadors que produiran criptomonedes de manera sostenible i ecològica amb excrement d'animal. La inversió la fa l'empresa Green Data Chain i, de moment, ja s'estan portant els primers moviments de terra perquè les macrogranges estiguin llestes el 2023.
I anem cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè avisa que els temporals s'han endut un 15% de les platges i reclama mesures urgents per recuperar-les.
En aquest sentit, l'AMB ha lamentat aquest divendres que els temporals s'han endut sobretot la sorra de les platges properes al Delta de Llobregat, Badalona i Montgat. Aquest últim és el cas més greu, avisen, ja que només queda pràctica una de les 7 platges del municipi. Si abans hi havia 2 quilòmetres de platja, ara escassament se'n poden utilitzar 500 metres. Així mateix, lamenten l'abandonament de l'estat espanyol i exigeixen que repari la situació amb mesures urgents per aquest pròxim estiu i actuacions estructurals a llarg termini.
I al finals del 2021, els pirates informàtics van estafar ni més ni menys que 350.000 euros a l'Institut Municipal d'Informàtica, fent creure que eren un proveïdor real.
Segons avança La Vanguardia, els estafadors enviaven un correu electrònic a l'Ajuntament, fent-se passar per l'empresa Sistema Informáticos Abiertos, dient que havien canviat el compte bancari on cobraven les factures i adjuntaven un de nou. El cas es va descobrir a principis del mes de febrer, quan l'empresa proveïdora va avisar que des de finals de novembre no havien rebut cap pagament per part de l'IMI.
I aquesta notícia que els pot afectar perquè a Andorra els enviaments de més de 10.000 euros també s'hauran de declarar.
Segons la modificació de la llei de l'euro, la qualsevol persona que enviï a través d'un correu postal o qualsevol altre mecanisme no acompanyat un import efectiu superior a 10.000 euros, el que ha de fer és igual que ho fa quan passa per la duana fer una declaració d'aquest import. En cas que no es declari l'import, es decomissaran els diners i s'aplicaran les sancions que toquin.
I nom propi, un dia com avui, aquest dijous ha mort l'actor Ray Liotta, als 67 anys, la llegenda de Hollywood, conegut sobretot pel seu paper a un dels nostres ha mort a la República Dominicana mentre dormia per causes que encara es desconeixen.
Liotta estava rodant la pel·lícula Dangerous Waters. L'actor era una de les cares conegudes de les pel·lícules de gàngsters, en especial de la icònica Un dels nostres, de Martin Scorsese. Una de les últimes aparicions de Liotta va ser a la pantalla amb la prequela de Los Soprano, i al cinema va ser el Jay Marotta d'Història de un matrimonio, pel·lícula en què va compartir repartiment amb Scarlett Johansson, Adam Driver i Laura Dern.
Dos quarts de tres de la tarda. Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Obrim plana de successos. Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Detinguts 14 lladres amb un centenar d'antecedents per robatoris que actuaven per zones turístiques de Barcelona. Es tracta d'un operatiu de prevenció de robatoris en el marc del Pla de Treball contra la Multireincidència que actua a la capital catalana.
Agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han detingut 14 lladres multireincidents relacionats amb furts, robatoris i requeriments pendents. En dos casos, els lladres van actuar en grup, en 3 i 5 persones, i van ser arrestats i neutralitzats tots ells en el mateix moment. Dos lladres estan especialitzats en robar rellotges i han ingressat a presó. Entre els dos acumulen 60 detencions.
D'altra banda, la patronal de l'oci nocturn Fecasarm i la discoteca Èpic d'Igualada tenen previst demanar entre 20 i 25 anys de presó per l'acusat de violar brutalment a una menor la nit de la Castanyada passada.
El jutjat d'Igualada ha desestimat el recurs del fiscal i confirma la patronal com a acusació popular. El pronunciament judicial arriba després que el Ministeri Fiscal demanés que es revoqués la condició d'acusació popular de la patronal. El tribunal ha acceptat també a la discoteca com a acusació popular. Així, i un cop consolidada la condició, les dues parts han reiterat la voluntat d'exigir la pena màxima prevista al Codi Penal per aquests fets.
I podria ser qualsevol escena d'una sèrie, però no, és veritat. Detingut l'actor espanyol Luis Lorenzo i la seva dona, acusats d'assassinar per enverinament a la tieta d'ella. És conegut per haver aparegut com a secundari a sèries com La que se avecina o El comissario.
Segons detalla El Confidencial, fa un any el matrimoni va convidar la víctima a casa seva. La seva visita es va allargar més del compte i això va despertar les alarmes del seu germà, que intentava contactar amb ella sense èxit. Va presentar una denúncia per desaparició a la Guàrdia Civil d'Astúries, on resideix la dona, que va transferir el cas a Madrid. Els agents van anar a casa de l'actor i els va impedir denunciar-los per ordre judicial. La tieta d'ella tenia demència i el juny del 2021 va morir a casa del matrimoni. Segons El Confidencial, l'autòpsia va revelar que la dona hauria mort enverinada per dos metalls pesants en dues dosis altes. La víctima també hauria fet testament mesos abans de la seva mort i hauria fet la parella hereus d'un pis d'Astúries i unes terres.
Per la seva part, l'Audiència de Girona condemna 8 anys de presó als dos joves pels aldarulls contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes.
El tribunal els absol del delicte de desordres públics perquè té dubtes que actuessin d'acord amb la resta de persones que, segons l'Audiència, l'objectiu era d'atemptar contra la pau pública. Tot i així, se'ls condemna per atemptar.
Dèiem que tot i així se'ls condemnarà per atemptat a agents de l'autoritat. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts que passen de 2:45 de la tarda, Plana Esportiva.
Esports.
I comencem, com sempre, a Plana Esportiva, saludant a Xavi Toscano. Xavi, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Amb la temporada de futbol finalitzada, comença la història de cada estiu, d'anades i vingudes als clubs. Doncs bé, el Barça, el serial de l'estiu, va camí de protagonitzar-lo Ousmane Dembélé.
Sí, en té tots els números. El davanter francès acaba contracte el 30 de juny i el seu futur encara no està clar. Aquest migdia, el seu representant, Moussa Sissoko, ha fet publicar una declaració sobre la situació actual del jugador blaugrana. En el comunicat explica que el futur del davanter segueix obert i que no entraran en especulacions interminables. Afegeix que seran sempre respectuosos amb tots els clubs i que quan sigui el moment adequat per prendre una decisió, Dembélé considerarà quina és la millor opció per al seu futur. Amb aquesta declaració, per tant, volen deixar clar que no tenen cap acord tancat en cap altre club. S'havia especulat, per exemple, que aniria al Paris Saint-Germain.
Va, d'altra banda, déu-n'hi-do, el Paris Saint-Germain, se'ls endú tots. D'altra banda, va, compte enrere per la final de la Champions, Real Madrid i Liverpool, que s'enfrontarà demà a la nit per aconseguir el trofeu que els acrediti com a millor equip d'Europa.
Els dos equips ja són a París i avui faran un entrenament a l'escenari del partit, l'Estadi de França. Els de Carlo Ancelotti aspiren a aixecar la 14a per 14a vegada l'orelluda, mentre que els de Jürgen Klopp pretenen conquistar-la per 7a vegada, fet que els permetria atrapar el Milan, que són els que ocupen ara mateix la segona posició en el rànquing històric de club amb més copes d'Europa. La final serà demà a partir de les 9 de la nit en directe per Movistar Liga de Campeones.
I encara en futbol, el Girona afronta aquest cap de setmana el partit més important d'aquesta temporada.
Els gironins necessiten només un punt per certificar l'accés als play-offs d'ascens a primera divisió. Diumenge a les 8 visiten el camp del Burgos, equip de mitja taula i que no s'està jugant res ja en aquest tram final de temporada. Aquest migdia ha parlat el tècnic del Girona, Michel Sánchez, que ha insistit en la dificultat que tindrà l'enfrontament i que caldrà que els seus jugadors donin el màxim d'ells mateixos.
Confío en que solo nos queda una jornada, que la Liga acaba el domingo y que empiezan los playoffs, y para estar en esos playoffs tenemos que hacer el mejor partido del año y nos ha tocado fuera. Bueno, pues afrontarlo como es. Ya les he dicho que hemos trabajado sobre el fútbol y hemos trabajado sobre cómo ganar al rival, centrarnos en eso, la mejor versión de cada jugador, la máxima concentración de cada jugador en lo que tiene que hacer. A partir de ahí todo fluirá.
L'entrenador gironí ja ha confirmat que no podran jugar diumenge per lesió ni Juncà, ni Darío, ni Ramon.
També us parlem de bàsquet, perquè el Barça comença avui la reconquesta del títol de la Lliga ACB.
Els blaugrana reben a les 9 del vespre al Palau al Gran Canària en el primer partit dels quarts de final del play-off. Després de la desfeta a l'Eurolliga, els de Sarunas i Sique Vicius volen revalidar el títol de Lliga ACB. El base argentí Nicola Provitola s'ha mostrat confiat i diu que aniran a per totes.
Estamos dolidos por el Final Four que hicimos, pero es lo que queda, ¿no? La Liga, hay que pensar siempre en lo que viene. Y bueno, el equipo está entero, el equipo está bien y tenemos que trabajar y pensar que vamos a ganar.
Aquesta sèrie de quarts es decideix el millor de tres partits amb inici al Palau Blaugrana. Per la seva banda, la penya va fer els deures ahir en el seu primer partit de quarts, apallissant per 100-68 al Tenerife. Diumenge a la 1 del migdia hi haurà el segon assalt a Canàries. Si guanyen, els verdinegres ja seran a les semifinals i en cas de derrota l'equip badaloní encara podria jugar un tercer partit, un tercer i últim partit a casa. D'altra banda, en bàsquet femení, Bernat Canut ja és oficialment el nou entrenador de l'Uni Girona. El tècnic va deixar el cadira seu la setmana passada després de 5 temporades al capdavant de l'equip, ha signat aquesta vegada només per una temporada amb l'Uni Girona.
I us expliquem també en el món del motor que aquest matí ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
El japonès Nakagami, pilot d'Honda, ha sorprès a tots els seus rivals i ha estat el més ràpid en la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, que s'ha disputat aquest matí al circuit de Mugello. Bons cronos també per Bagnaia, Aleix Espargaró i Alec Rins, que ha estat molt a prop del pilot nipó. No ha estat gaire ràpid Marc Márquez, que ha fet un preocupant 19è millor temps, i el líder del Mundial, Fabio Quartararo, ha corregut 11è, i a aquesta hora també s'està disputant els entrenaments lliures del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. De moment els lidera Verstappen.
Parlem de tenis també, perquè Rafa Nadal i Carlos Alcaraz juguen avui als setzens de final del Roland Garros.
Cap a les 4 de la tarda, Rafa Nadal s'enfrontarà a l'holandès Van der Sandschulp. A 8:45 serà el torn de Carlos Alcaraz, que es trobarà amb Sebastián Corda per una plaça als vuitens de final. Aquest matí s'han classificat l'argentí Schwarzman, que ha superat a Dimitrov. A aquesta hora també està jugant el número 1 del món, Novak Djokovic. El quadre femení aquest matí ha passat ronda a Anisimova.
En ciclisme, diumenge a Sant Cugat del Vallès tindrà lloc la Revolta, la prova de ciclisme femení que organitza la Volta a Catalunya.
I la gran atracció d'aquesta tercera edició seran les ciclistes de l'equip Cofidis, quatre corredores joves de l'elit internacional que per primera vegada participaran en aquesta Revolta. També hi participarà el Massi Tàctic, l'únic equip català que competeix a l'elit internacional. En total serà un recorregut de 97 quilòmetres que passarà per les comarques del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, amb passos puntuables de l'Alt de Capçuda, de tercera categoria, i el Port de l'Alt de la Creu d'Aragall, de primera categoria. I en ciclisme masculí, en aquests moments s'està disputant la penúltima etapa del Giro d'Itàlia. Eduardo Affini, el ciclista italià, lidera el grup dels escapats.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
20 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Anem uns instants a publicitat i de seguida comentem tota aquesta actualitat amb el professor Xavier Torrents. Va, fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé, de dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. El professor, amb Xavier Torrents.
Tres minuts pràcticament i arribem a 3:45 de la tarda i com saben cada divendres a aquesta hora saludem el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat la setmana i les claus per entendre-ho tot plegat. Professor Torrents, molt bona tarda i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan.
No sé si li ve de gust una mica, ja en vam parlar el divendres passat, però bé, a inicis d'aquesta setmana encara portava cua tot el que ha estat aquest viatge del rei emèrit a l'estat espanyol, que la Casa Reial doncs esperava que tingués menys mediatització als mitjans de comunicació i, de fet, s'ha mostrat bastant descontent amb tot plegat.
Bé, a veure, jo quan vaig sentir davant les preguntes, diguem-ne, allò punyents d'una periodista amb el rei emèrit dins del cotxe, i la resposta del rei emèrit va ser explicacions de què, semblava que estava veient el Polònia en comptes d'haver estat veient, diguem-ne, un episodi real i reial, fem aquest joc de paraules en català, és a dir, que pensava que més que un episodi real de la realitat i reial de la reialesa, estava veient un programa satíric, diguem-ne, com cal i humorístic. I clar, això diu molt justament d'aquest, podríem dir, aquesta manca de moral i ètica davant successos que ens han deixat tots bocabadats, amb independència de si les persones som republicanes o monàrquiques. És a dir, no té res a veure amb això. Té a veure amb el tema de l'ètica i la moral. Clar, això, de retruc, diguem-ne, trenca tota la imatge de la família real i concretament del rei, doncs, Felip VI, òbviament.
De fet, es volia proposar canviar la Constitució en aquest sentit sobre la inviolabilitat del rei, però vaja, des dels poders fàctics de l'Estat es té por que això es convertís en un possible referèndum monarquia-república.
Sí, a veure, jo crec que si nosaltres tinguéssim uns partits polítics que parlen, dialoguen, negocien i arriben a acords, sí. I per tant aquests acords i consensos no són la posició principal, prioritària i primera de cadascun dels partits, es podria arribar a un consens en el qual es digués, vinga, els partits que són republicans, siguin els independentistes catalans o bascos o altres republicans que hi ha a l'Estat espanyol, doncs renuncien ara, en aquests moments, any 2022, al debat públic i polític sobre monarquia república. A canvi, els partits que són monàrquics accepten un canvi justament en la Constitució perquè allò que sigui inviolable, diguem-ne, del rei, sigui allò que signa, per entendre'ns, que de fet el que signa és a partir doncs, de les Corts Generals i del govern doncs, d'Espanya, doncs, i això, diguem-ne, que la inviolabilitat no afecti a actes que puguin ser, per exemple, econòmics, financers, o fins i tot, perquè no, donada la trajectòria del rei emèrit, i amb aquí no estic obrint cap porta, eh? Però imaginem-nos que amb aquesta trajectòria poc exemplar a nivell de, no sé com dir-ho ara, però de relacions sexuals, amb amants, doncs imaginem-nos que hagués comès a més d'això hagués comès, diguem-ne, abusos o agressions o d'altre tipus. Clar, això no pot estar dins d'aquest marc. Per tant, si els partits fossin com els partits, no sé, d'Europa del Nord, que sí que arriben a consensos, aquí s'hagués arribat aquest consens a l'any, no 2022, sinó fins i tot a l'any 2021.
Va, deixem aquesta plana més reial i anem a la plana política. Tenia moltes ganes avui de parlar amb el professor Torrents, moltes, perquè, de fet, dues de les portades d'aquesta setmana m'hi he referit i jo crec que ens hi seguirem referint una mica, perquè passa una cosa curiosa. Primer, amb tot el cas sobre el català, la sentència del TCJ, aquesta llei que ha promogut finalment l'acord entre PSC, Comuns, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, per intentar esquivar-la d'alguna manera, però també acaba de passar avui també amb tota la proposta de la candidatura dels Jocs d'hivern a 2030 pel Pirineu català, una proposta que s'hauria de revalidar amb aquest referèndum que s'havia de signar avui al decret, però, doncs bé, Laura Vilagrà, consellera de Presidència del Govern de la Generalitat, i Mònica Bosch, coordinadora del mateix projecte dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 al Pirineu, han dit que, ara per ara, no, que la consulta, si de cas, ja es farà a la tardor. Per què he tret aquests dos temes sobre la taula? Perquè en els dos temes m'he plantejat exactament el mateix, que és per què una certa catalanota nostrada, jo no sé si és molt típic de la política d'aquí o no, però busquem normalment la culpa del perquè de tot plegat a fora. És a dir, el català algú és que ens ho imposa a nosaltres quan des d'aquí no s'han fet bé els deures. N'hem fet diverses entrevistes al respecte de tot plegat i segueix costant molt, per exemple, anar al cinema a buscar una pel·lícula doblada en català, segueix costant molt, digui qui ho digui. Això és un fet evident. I pel que fa a l'Aragó, doncs bé, és cert, el president de l'Aragó ha fet moltes sortides de to pel que fa a aquesta candidatura, fins i tot desmarcant-s'hi quan ho creia convenient, fins i tot criticant Catalunya quan ho creia convenient. Però també és veritat que hi havia un referèndum sobre la taula sense cap pla estratègic sobre la taula. Per tant, què s'havia de votar?
Sí, a veure, és evident que el més fàcil és sempre ficar la culpa a l'altre. Això ja passa en les relacions personals entre les persones i els individus, doncs déu-n'hi-do amb els partits polítics. No oblidem mai en aquesta secció, però en les notícies en general, que els polítics són persones i, per tant, porten la seva personalitat en les relacions polítiques. Evidentment, amb el tema del català, allò que s'hauria d'haver fet i que encara no s'ha fet és justament un acord entre forces parlamentàries diferents. És a dir, no pot ser ni un acord, si haguessin tingut majoria, entre forces unionistes sobre el català, ni podria ser un acord només de forces independentistes. Per què? Perquè estem parlant de la societat catalana en el seu conjunt, del país, de la nació catalana en el seu conjunt, i per tant un tema tan important com la llengua ha d'haver, el que dèiem fa una estona, el màxim de consens. I aquest màxim de consens s'ha d'aconseguir, justament semblava que en l'inici s'havia aconseguit per un cantó Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, per un altre cantó doncs, els partits socialistes i en Comú Podem, doncs això és el que hauria d'acabar signant-se. I si no es fa, la culpa serà d'aquí, de Catalunya, amb independència de que hi ha una aquesta sentència que s'hauria de complir del 25% i que no té sentit des del punt de vista ni pedagògic, ni lingüístic, ni didàctic. Per què? Perquè potser en una escola d'una comarca que és plenament o molt catalanoparlant, doncs a lo millor sí, no sé, hauria de ser el 26%, fixi's, el castellà. Però en una altra escola potser hauria de ser el 5%. Això depèn de la realitat de cada escola. Això sembla que era el camí que s'havia triat justament amb aquests canvis legislatius del Parlament de Catalunya, però de moment no estan signant. I la culpa, com bé diu Joan, no l'hem de mirar fora, per molt que els de fora ens ho posin difícil.
I en tot aquest sentit encara hi afegeixo una altra qüestió que em sembla rellevant aquesta setmana. Com bé sap, professor, s'ha votat la llei de l'audiovisual famosa, en què Esquerra Republicana finalment hi ha votat en contra, però amb l'extensió del PP, doncs bé, s'ha aconseguit tirar endavant tot plegat. Però atenció, perquè qui també s'hi ha abstingut per aquesta proposta de nova llei és Podem, i Podem recordem que forma part de la coalició de govern. Doncs bé, avui polítics d'una banda i de l'altra, és a dir, tant del PSOE com de Podem, han sortit en tromba, ha dit que aquí no passa res i que el govern es manté estable. I ja se sap que quan el río suena...
Sí, algo lleva y Déu-n'hi-do. A veure, és veritat que és un tema que pels polítics, em sap greu, perquè jo ensenyo política cultural, però pels polítics és un tema menor. I per això diuen que això no ha estat res. És a dir, han votat de forma diferent per primer cop, de forma molt clara, diguem-ne, uns i altres membres de la coalició de govern del govern espanyol, però amb un tema que, per tu, Joan, que t'agrada la cultura, per mi, que a més ensenyo política cultural, és tremendament important, però per ells, malauradament, no ho és. Per tant, en aquest cas, crec que tenen raó que com el assumpte és menor, no servirà per trencar el govern, diguem-ne.
Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. L'esperem el proper divendres analitzant més l'actualitat. Que vagi molt bé, una abraçada.
Bon cap de setmana.
La veritat que sembla una baldufa. Xavi Toscano ballant aquesta sintonia és una mica baldufa. Xavi Baldufa, bona tarda de nou.
És divendres, Joan.
Hola, Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Vinga, va, tots aquí per la cultureta. Divendres...
Divendres de què, Joan? A veure.
D'aquesta setmana de pífies.
Divendres de pífies, sí. M'agrada perquè ets un home de paraula. Ahir vas dir que avui faríem... Sempre s'ha de ser de paraula. Vinga, va, encetem les pífies d'aquesta setmana. I avui comencem pel nostre company Xavi Baldufa, en Xavi Toscano, redactor d'Esports.
Vale. Ja ha quedat així.
Perquè, saps allò que sempre diem de, ostres, els redactors d'esports i locutors han de pronunciar noms molt complicats?
Sempre.
Sí?
Sí, sí, sí.
Però
sí,
José
sí.
Mourinho, que no és el cas?
José Mourinho.
Doncs mira com el va pronunciar ahir en Xavi.
L'equip italià entrenat per José Mourinho a la super...
Com? Com ho he dit, això?
Ara hi torna.
José Mourinho...
Xiu-xiu-xiu-xiu.
Ah, que
xiu-xiu
això,
alguna cosa. Xiu-xiu-xiu-xiu. Xiu-xiu. 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 Xiu-xiu.
Xiu-xiu. Xiu-xiu. Xiu-xiu. Xiu-xiu una mica, eh?
Xiu-xiu. Ai.
No puc continuar. Xavi Toscano està morint. Està morint, ara mateix.
A veure, com es diu? Pronuncieu.
José Mourinho.
Ara, és que ho va voler fer amb aquest accent. Vinga, però sempre hi ha espai per als errors d'una. I és que tampoc és gaire normal confondre estatut d'autonomia amb estatut d'economia i, a més, tornar per remarcar que és l'estatut d'economia.
S'acompanyi de recursos i asseguri que la normativa, vull dir competències també, i assegura que la normativa buida competències reconegudes a l'Estatut d'Economia.
Com ho digues?
Estatut d'Economia.
Doctor Carlos Boslares, bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres de nou.
El Carles Moslares és amb el que parlem d'economia en aquesta secció.
Sí, senyora. Sí, senyora. En tenim més o no?
En tenim una més, va. I és el cas, sabeu allò que a vegades estàs en directe i dius, vinga, va, som-hi, ens il·luminem, això que t'animes una mica en directe, vinga. Doncs això li va passar a la Mercè Raga, i diguem-ne que crec que va descobrir els seus dots d'artista a la ràdio, que dius, sempre hi ha un bon lloc per descobrir alguna cosa, doncs ella a la ràdio va descobrir que podria ser cantant.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador,
es ella,
hablabas de rascacielos del cielo de Nueva York.
Però com ho ha fet, això, Mercè Raga?
No sé, un dia devien estar parlant sobre aquesta cançó i va dir, vinga, som-hi!
No n'era conscient d'això. Podem escoltar un moment Mercè Raga cantant, sí?
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos.
Nova ritme, nova ritme.
Molt bé, com marca les consonants.
Zerres.
Rascacielos.
M'encanten les zeles i les zerres aquí marcades.
Ara entenc com presenta a Ferran Capdevila. En fi, va, més coses. Bones notícies, perquè sembla que Catalunya acollirà els esdeveniments mundials més importants en els propers anys, eh?
Sí, cada setmana és notícia que serà la seu d'algun esdeveniment, i en aquest cas, com que és cultura, em toca dir-lo a mi, i és que serà la seu de l'esdeveniment del concurs mundial de cocteleria. Que aviat és dit, de còctels.
Està bé, això m'agrada, m'agrada.
Ho va anunciar...
Hem entès tots cocteleria com a bar de còctels, eh? També
exacte, cocteleria com a còctels, com a còctels. Va anunciar ahir el The World's 50 Best Bars, que és un prestigió rànquing que podríem dir que li fa la competència a la guia Michelin, per fer-nos una idea. Serà el proper 4 d'octubre, guardeu-vos la data, i és important dir que és el primer cop en els seus 20 anys que fa que se celebra aquesta competició, que surt de Londres i va cap a Barcelona, o sigui, ho celebrem moltíssim. Barcelona, seu d'esdeveniments importants mundialment.
Escolta, m'agrada molt això que has fet. Me n'enric de mi ara mateix, perquè també ho faig jo, home. Això de dir molt guia Michelin, que està molt bé, però Walls 50 Best Bars.
És que et prometo que he pensat, estàs dient-ho en anglès.
No, està bé, està bé.
M'ha anat massa ràpid les paraules que el cap.
Ai, va, atenció, perquè la funció de Street View de Google permetrà viatjar en el temps. Ho fa per celebrar el seu 15è aniversari.
Sí, no sé si vosaltres sou d'aquells, podríem dir-ho així, friquis que es dediquen a mirar els llocs o els carrers per al Google Street View, que és des de la funció de Google Maps, agafes com la persona i veus com en funció real el carrer. El que passa que són unes fotografies, normalment tenen 2 anys d'antiguitat, que 2 anys es renoven.
Saps per què ho vaig fer? Saps per què ho mirava? Perquè jo sortia al balcó de casa meva.
En sèrio?
Sí. Com que a Barcelona renoven les fotos bastant sovint...
Sí que ho fan, sí.
Doncs passava el cotxe de Google per allà.
Tindries entrevista, sí, ser de les persones que apareix a Google Street View.
No tindria gaire cosa a explicar, no vaig veure ningú
enviar
una foto.
És curiós. Doncs res, el que dèiem, es podrà viatjar en el temps, tampoc és una notícia que diguis, buah, podem anar... Però es pot viatjar fins l'any 2007, que és quan es comencen a tenir registres, i, per exemple, que això m'ha agradat molt, que és que l'aplicació, per exemple, mostra la construcció del Hudson Yards a Nova York, és a dir, que podem veure, doncs, o locals que encara hi eren, que han deixat d'existir, per recordar-los, o edificis en construcció, a veure com s'estaven construint. Està bé, ho fa, que deies, per celebrar el seu 15è aniversari.
Està bé, no? Està bé. Va, ens fas un apunt rapidíssim sobre Escòcia?
Sí, sabeu allò de ho deixo tot i canvio de vida?
Sabeu, allò tan comú.
És una cosa molt comuna, doncs ara ho podreu fer si sou joves, perquè el govern escocès ofereix 50.000 lliures, que amb euros vindrien a ser uns 50.000... Vindrien a ser? No, ho he calculat. 50.855 euros per anar-vos a viure a una illa remota d'Escòcia, i l'únic objectiu que heu de tenir és estar allà un temps i voler comprar una casa o algun local i ser joves. I a partir d'aquest estiu podeu demanar aquests bons.
Però amb 50.000 euros et dona per comprar una casa?
Sí, suposo que una illa remota d'Escòcia, sí. I si no, a veure, ajuden més que res.
Ja t'ho dic ara. De fet, amb una ampolla de whisky famosa, de la qual no diré el nom, et regalen una parcel·la de terra, em sembla que és molt poc, però una parcel·la de terra amb alguna illa escocesa. Coses que passen. Anem cap a la musiqueta?
Sí. En aquest cas no passa a Escòcia, però també crida a deixar-ho tot per alguna cosa, i avui acabem amb Queda't així, que és la nova cançó que avui mateix ha tret en Joan d'Ausà, una cançó produïda per al compositor i productor Alice, que és la primera cançó que fa en català, que produeix en català, que ho celebrem, i res, es diu Queda't així, que també és el nom de la gira d'aquest estiu d'en Joan d'Ausà, que estarà a festivals com el Cap Roig, el Cruïlles d'estiu, Sardana Music Fest o el Terra Mar, i acabem amb aquesta cançó per encetar aquest cap de setmana i ens veiem dilluns.
Esperem que no s'hi tiri de cap. Queda't així, però sobretot queda't aquí, a Ràdio Estel, perquè tens més informació als butlletins a cada hora, també a les 6 de la tarda, informació ampliada amb Diana Silva i tot el seu equip amb el Punt i seguit. Hi ha Olma Giró, que et mira fixament quan parles pel micròfon i acabes programa. Gràcies, Olma, gràcies a tots els serveis informatius d'aquesta casa. I tornem el proper dilluns. Molt bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau. Vull morir.